L'opinió de Sique Rodríguez.
He llegit que el Barça té molt repartits els golejadors.
Sí, senyor, que és així.
És interessant, perquè té tres pitxitxis diferents, una a cada competició. A la Lliga Ferran Torres, 11 gols. A la Champions Fermín, 5 gols. A la Supercopa Rafinha, 4 gols. I a la Copa es reparteixen els gols uns quants futbolistes que porten un gol cada un. En total, si repassem les estadístiques, veiem que al Barça hi ha ara mateix 5 futbolistes per sobre dels 10 gols aquesta temporada.
Bona.
Són Ferran, Fermín, Rafinha, Lewandowski i Lamine Yamal. I podríem afegir-los a una altra llista més llarga on incorporaríem a Rashford i Olmo, que ja freguen la xifra de 10 gols. 8 i 7 amb els pocs minuts que han jugat. Per tant, el ratio golejador és molt elevat. I clar, m'he posat a repassar. El Barça ara mateix és líder a la Lliga amb 57 gols a favor. 12 més que el Madrid. 12 més que el Madrid d'Mbappé. I 19 més que l'Atlético de Julián Álvarez. Ara mateix el Barça, 57 gols en 21 partits. És una ràtio similar, fins i tot una mica superior, a la de la temporada passada. L'any passat, en Lliga, 102 gols. 24 més que el Madrid. 102 gols, 24 més que el Madrid. I aquest any, 57 en 21 partits. La ràtio, si feu la proporció, és similar, fins i tot aquest any, una mica superior. I he anat mirant les grans lligues d'Europa. Només el Bayern, Alemanya, al tanto, Bruno, 72 gols en 19 partits porta el Bayern de Múnich. He al·lucinat. El Bayern a Alemanya, a la Bundesliga, porta en 19 partits 72 gols a favor.
No baixa nada.
És l'únic equip de les grans lligues que porta més gols que el Barça. Anglaterra, l'equip més golejador és el City, 47 gols en 23 partits. Menys que el Barça, amb 2 partits més. A Itàlia, l'Inter, 50 gols en 22 partits. Menys que el Barça, amb un partit més. A França, l'Olympique de Marsella és l'equip més golejador, no el Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marsella, 44 gols en 19 partits, menys que el Barça. I em pregunto, per què parlem de fitxar un davanter centre si el Barça no té cap problema amb el gol? I he recordat, és exactament el mateix debat que teníem la temporada passada, que al Barça li faltava un davanter centre de referència, que fos jove, amb projecció i tal, i és veritat, i jo comparteixo aquest diagnòstic, però després miro les dades i amb tot el debat que tenim amb la figura del nou, i resulta que l'únic problema que no té el Barça, possiblement, és en marcar gols. Se'l reparteix, és veritat.
Sí,
però fixa't les dades, són incontestables.
Sí, sí, està el gol molt democratitzat, el Barça, però...
No, i ara em preguntes, però fitxaries a Haaland? I jo et diria sí.
Sí.
Fitxaries a Julián Álvarez? I et diria sí.
Sí,
creus que el Barça necessita un davanter centre? Et diria sí, però llavors miro les estadístiques i penso, soc tonto o què? Bueno, una mica.
No, però aquest és un dels grans mèrits de Hansi Flick, perquè quan va arribar aquí comparaves, ostres, que el Madrid fitxa Mbappé, és que el City té Haaland, és que aquests tenen a Julián, a Sorlot, i pensaves, i qui assumirà aquesta quota golejadora dels jugador que et fa 30 gols per temporada?
Se l'han repartit.
Se l'han repartida.
Bojan, què?
Bon dia. Sí, no. Això és a dir, és la força de l'equip. I avui en dia és més important la força d'equip i rendiment de l'equip que jugadors determinats. Tot això sí que el que has explicat, has explicat molt bé, però té seva explicació. Tu, si te fixes, per exemple, a la Lliga Italiana, tots 5 grans estan a dalt. Fa molts anys que no ha passat això. Inter, Milan, Juve, Roma i qui més? Un més, Lazio, no sé què més. Està a dalt.
Però no, ajuda'l, no? Tu que ets l'espera en futbol internacional, saps que t'has desentès del tema?
Sí, no. Està líder l'Inter i hi ha el Milan per darrere.
Nàpoles.
El Napoli ha perdut una mica de pistonada.
Són 5. Són aquests 5.
Ens fem grans, ens falla la memòria, ens fem grans.
Sí, sí, falla la memòria. I entonces, llavors, en tots aquests... Tots han jugat entre ells, han marcat gols i tampoc no destaca tant un equip i no hi ha aquesta diferència de gols. En la Premier és molt difícil tenir en aquestes altures un equip que ha marcat més de 50 gols perquè és la molta competitivitat. En Espanya tenim Real Madrid en Barça. L'any passat Madrid no estava a l'altura com aquest any tampoc tant, però ha estat més aquest any que l'any passat, i això li permetia a Barça amb un Rafinha, Lewandowski, que marcaven molts gols.
Sí, però l'any passat recordo que vam dir, clar, és que molts jugadors han rendit per sobre del seu nivell. Sí. No era normal pensar que Ferran, Rafinha, Olmo superessin tots la barrera dels 10 gols. Lewandowski més de 20,
sí, sí, sí.
Però resulta que un any després continuen amb aquestes estadístiques i amb aquestes xifres.
És la força de l'equip. És a dir, el que genera equip, com està, el que està a dalt, el que està...
És que l'any passat del Barça, insisteixo, 24 gols més que el Madrid, i aquest any en porta 12 més que el Madrid d'Mbappé.
Tot i així, la sensació és que no estan al nivell de l'any passat. Fa l'efecte. Tu mires les estadístiques i sí, però no... Fa la impressió que com a equip el Barça encara no ha arribat al sostre que sí que es va marcar la temporada passada, sobretot amb vessant ofensiva, que era un festival cada partit. Em fa la impressió que el Barça, a diferència de l'any passat, que va arribar una mica just al tram final, que se li van caure alguns jugadors importants per lesió, etc., em fa l'efecte que aquest any passarà l'efecte contrari, que anirà amb un... Bueno, potser és un optimista que estic jo, però que hi haurà un increixendo i que acabarem molt bé la temporada, em fa l'efecte.
Sobre la teva reflexió inicial, sí que apostar-ho tot a una gran figura golejadora té un risc. Dels últims 9 partits que ha jugat Haaland amb el Manchester City, només ha marcat en un. És veritat que el tram inicial de la temporada, la ratxa golejadora de Haaland va ser impressionant, però d'aquests 9 partits últims del Manchester City, el City n'ha perdut 2 i n'ha empatat 3. Quan no marca Haaland, el City té un problema.
Que és el Madrid, risc que pot tenir el Madrid també, Mbappé, que el dia que no aparegui Mbappé...
Marca més de la meitat dels gols del Madrid, Mbappé. Per cert, a la Lliga Italiana, Inter, Milan, Roma, Nàpols i Juventus. Sí. Aquests són, per ordre, els 5 primers classificats. Eh? Sí. Inter, Milan, sí. Roma, Nàpols i Juventus. És veritat que són tots els grans d'Itàlia que estan damunt
no
de la classificació.
Així,
Hansi Flick parlarà. Santi, entenc, sí. A part de l'enfrontament de demà, del cas Dro. Ho dic perquè sí. En el seu moment ja va dir que quan es fes oficial diria més coses i no va amagar que estava emprenyat. Dro ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. 8 milions d'euros de traspàs acordat entre els clubs. Ha estat presentat i ha dit això als mitjans oficials del Paris Saint-Germain. Són declaracions de Dro que acaben de publicar ara mateix ja com a nou jugador del PSG.
Ya, estoy muy feliz, súper ilusionado. Es un momento muy orgulloso para mí y para mi familia y tengo muchas ganas de empezar ya. Bueno, es un paso importante, pero la decisión es tomada para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para seguir creciendo que aquí. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Creo que no hay sitio mejor para crecer porque el proyecto que hay ahora con los jóvenes aquí es increíble debido al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y por ello estoy aquí. Sí, que tengo muchas ganas de verlo y de empezar. Y si se pagui.
Saps si Hansi Flick manté l'empipada o ja amb el pacte entre clubs i aquest traspàs de 8 milions d'euros se li ha rebaixat?
No, l'empipada es manté perquè a ell el que li sap greu és que Dro marxi perquè era la seva aposta personal, el seu llegat, per dir-ho d'alguna manera, i està decebut amb la decisió de Dro. A Hansi Flick, que siguin 6 o siguin 8, li importa ben poc. El que li importa és que es queda sense una peça que ell considerava que era la seva aposta i la nineta dels seus ulls a nivell futbolístic. I li preguntarem avui a veure per què va dir que això, que en parlaria quan fos oficial, ja ho és, per tant, avui s'ha de pronunciar Hansi Flick.
Ara a mi em sorprèn que Dro digui que va al Paris Saint-Germain perquè té un projecte amb els joves increïble. Gràcies a un entrenador que ho fa possible.
Gràcies.
Això és el Barça, on hi ha un projecte amb els joves increïble, gràcies, entre altres coses, a un entrenador que ho fa possible, això ho tenia aquí també ja. O sigui, màxim respecte per la decisió de Dro i que tant de bo li vagi molt i molt bé, però ho dic perquè el destí triat, bueno, ja ho hem parlat aquests dies, em sembla que no és un camí ni molt menys fàcil per ell.
Jo ho comparteixo, crec que és difícil que jugui molt, si bé és cert que hi ha Luis Enrique, que juguen amb un 4-3-3, amb molta competència al mig del camp, però aquí Dro, ho vam explicar en el seu moment, veia que tenia un tap, perquè la seva posició ideal, que és d'interior, el Barça juga amb un 4-2-3-1, per tant hauria de reubicar-se més a la mitja punta i allà juga Fermín, juga Olmo, també ha jugat Rafinha i Dro veu que al Barça hi ha futbolistes molt bons i molt joves. Ara veurem els minuts que té el Paris Saint-Germain i ha estat interessant el que ha explicat Manolo Romero al bar, que ja teniu disponible, per cert, als canals de YouTube del grup Prisa. Al bar, Manolo Romero ha dit que hi ha malestar entre representants del futbol base, i a mi em consta aquest malestar entre diversos representants del futbol base, perquè grans agències d'intermediació i representació, com les de Pini Zahavi o Jorge Méndez, estan intentant captar jugadors de categories inferiors que ja tenen representant. Això ha passat. I Manolo Romero ha dit que ell creu que també el representant de Drog, que és Ivan de la Peña, se l'han portat cap a, en aquest cas, França, el Paris Saint-Germain, per evitar que li robin a Drog. Aquesta és la seva interpretació, però que hi ha malestar per aquests moviments. Això existeix. D'altra banda, ha passat moltes vegades al món del futbol, que el peix gran intenta menjar-se els que no ho són tant.
Ja, això ha passat sempre. Sí que i és normal, ara ve la decisió del família i del jugador, sempre. Ara,
sí, al final qui decideix és el jugador i és la seva família, i són els seus pares.
No, evidentment, però prescindint d'això, jo comentava abans amb Bruno, és a dir, el jugador, a mi em sap molt greu que Drou marxa perquè és un gran talent, el que diu Flaqui, respectem la seva decisió, però tu quan surts de Barça, jo he viscut això en Barça amb el meu fill i he viscut amb molts jugadors perquè he estat treballant 20 i pico d'anys. Moltíssims jugadors que s'han equivocat. Per què? Perquè pensen de que si surten en Barça, el club que venen, no pensen quina competició tindran allà. És a dir, jo surto de Barça i allà jugaré, perquè m'ha dit entrenador, perquè m'ha dit director, perquè m'ha dit president d'aquest club que me vol. Però això sempre te diuen. Ningú quan vas a un club no te diu, si vens aquí no jugaràs o jugaràs poc. Ningú. Però, parlant purament futbolística, Dro és una mitja punta. La seva posició és aquesta. Barça juga 4-2-3-1 amb una mitja punta molt definida. PSG juga en 4-3-3 amb tres jugadors en mig camp que han de treballar molt i s'exigeix. I entrenador és així, que exigeix un treball físic de recuperació, en contenció, llarg recorregut, i Dro s'ha d'adaptar a això, perquè això no ha fet mai. Està creixent com a futbolista i està per fer encara Dro com a jugador. I el millor lloc era el Barça. Després, a part d'aquests tres jugadors que són mig camp, Vitinha, João Neves i Fabián, que són indiscutibles, que són titulars en tots els grans partits, està Zaire Emery, que és molt bon jugador, internacional per França, jove, Doué, lo mateix, Mbaye, de 19 anys, que acaba de ser campió amb Senegal de Copa d'Àfrica, la mateixa posició, Nsoki, Mayulu, que aquí ha marcat gol al Barça i és un puro talento també. És a dir, la competència són 7 o 8 jugadors. Lo mateix al Barça, lo mateix en Chelsea, lo mateix en Arsenal, lo mateix en Milan. Tots aquests grans grups tenen grans jugadors contrastats en mig camp o com a mitges puntes i, més a més, joves que venen de baix. És a dir, purament futbolística, aquest és l'escenari.
Hi ha un tema que no estem tocant i és que la Lliga Francesa és una lliga molt física, molt física, diria al nivell de la Premier, a nivell de...
Tant?
A nivell de xocs, d'intensitat als duels i tot això...
És més física que la Lliga Espanyola.
Totalment.
La Lliga Francesa.
100%. I per mi, estic molt d'acord amb el Bojan, que Dro és un talent bestial, però que físicament és un joc que està per fer encara i que al principi jo crec que a França li pot costar.
Bojan, tu que controles el mercat, igual que tu, Bruno, hi hauria algun davanter jove amb molt potencial i que surti barat? És a dir, més enllà dels Haaland, Julián Álvarez, que tots coneixem, Vlahovic, fins i tot, hi hauria algun davanter jove que vosaltres us atrevíssiu a apostar que serà davanter top?
És complicat.
Home, clar, si no, no t'ho preguntaríem.
A mi m'agrada molt Fabio Silva, però li falta gol. Encara ha de demostrar que té aquesta capacitat golejadora que, per exemple, ara li falta al Barça. Fixant-te en mercats encara més... de jugadors més joves, ha debutat ja amb el Benfica, ho va fer amb gol l'altre dia, Anicio Cabral, un davanter que s'ha sortit al Mundial Sub-17.
Bon formatge. Bon formatge.
I bon restaurant.
I trobo que encara li falta molt, té només 17 anys, però jo és un jugador pel que apostaria. El Barça ha fitxat a Abdelkarim, aquest davanter...
És bo?
A mi m'agrada bastant, però encara m'agrada bastant més Cabral. Cabral, davanter del Benfica.
Jo prendria bona nota del que diu Bruno Alemany, que va alertar-nos abans que ningú d'un tal Haaland.
Me'n recordo perfectament.
Que el vam prendre per boig.
Abans de que el fitxés el Dortmund.
Sí, sí, abans de que el fitxés el Dortmund. Va dir, compta amb aquest nano que està destacant.
Però no és tan difícil, vull dir.
Sí, bueno, és tan difícil, però ho has dit tu, no va dir ningú més.
En un partit contra Honduras al Mundial Sub-20 havia fet 5 gols.
I un dia desvetllaré el nom d'una persona que em va dir, quan Haaland ja havia fitxat pel Dortmund, no és perfil Barça.
On te fa el gol, el Haaland?
No era Minguella, no era Minguella.
No en teniu ni idea.
No era Minguella.
És que jo sento on te fa gols el Haaland i...
I està riure.
I he completat la frase.
Haaland és un molt bon davanter. Haaland és per espais oberts, per contraatac, per la potència, la carrera, espais reduïts, associar-se, que Barça sempre està a dalt, on has de reaccionar molt ràpid i executar molt ràpid, no és
va
la
mullat,
seva tarda de virtut. Primer, sí que el barato i bo no n'hi ha. Ni el jove ni el no n'hi ha. Estic d'acord amb Bruno, el davanter que s'ha fitxat egipci és bon jugador.
Amb
molt, sí, amb molt bon potencial. Igual aquí podem, si tot va bé, veure un altre Salah, un altre jugador que ve d'allà, que no es creu en ell, no? El que li ha passat a Mourinho, que no va creure en Salah. I... a mi m'ha cridat l'atenció el que ha dit una noia, la que ha deixat el missatge, un lateral per Barça i que un davanter tampoc és tan important. Jo sóc d'això.
Tu ets com la noia que ha escrit.
Jo sóc d'això. Per què? Perquè és evident si tu pots fitxar un davanter contrastat i un bon davanter per la Champions, per partits importants, Barça, 70, 80, 100 milions no te treurà ningú. Però per contrastar això, per generar ocasions, Barça sí que per l'esquerra ha de crear molt més perill, ha de crear moltes més assistències, ha de crear molta més arribada. Per la dreta, entre Koundé i Lamine, amb la incorporació de Pedri o a vegades De Jong, però s'estan creant moltes ocasions, moltes assistències. Allà està feta una societat, el que deia Valdano, molt bona. Per l'esquerra, no s'està creant pràcticament res. I el que s'ha crea no acaba mai. En poques ocasions acaba amb un encert, en una assistència adequada. Per mi, veure Rashford per l'esquerra, perquè és un jugador que se sap associar, que és, amb ell en espai reduït, en pocs centímetres és fàcil, necessitem un lateral que juntament amb Balde, perquè Balde ha de millorar molt en la finalització, que arriba i que crea i que Barça sigui perillosa per tots dos costats, perquè si jo sóc entrenador de Copenhague, jo me centro molt...
Digue'm un nom de lateral pel Barça.
Per exemple, Hato, que està jugant al Chelsea, que no Julia està jugant Hato? Que no està jugant a Chelsea, que ha jugat en Ajax, ha fet una temporada, és brutal, és molt jove, és lateral central, però sobretot lateral. Bon,
m'agrada aquesta secció amb el Bojan i el Bruno, sí, dient noms, sí, de jugadors.
Sí, sí, sí. Això sempre funciona.
És veritat que el Barça marca molt pocs gols de falta.
És que va des del maig del 21, un i sense voler.
El de Ferran Torres, que va relliscar.
Que ell mateix ho va dir, no és que ho diguem nosaltres, ho va dir ell que no volia xutar per on va anar la
pilota. I Rafinha és molt bon tirador, però no, totes són molt a prop. No
cal, Mandoski, és que tens molt bons xutadors, sí. Però...
Tu el veus a Olmo, a la posició aquesta de Pedri, iniciant la jugada de la base en lloc de la mitja punta?
L'últim partit que va jugar a Camp Nou, no sé si era contra... No me recordo. No, estava com desubicat. És un mitja punta que és ofensiu i és un interior ofensiu i li costa més col·locant aquesta posició. La cosa le tiren endavant, és a dir, no és un jugador posicional.
Tu l'has seguit a Alemanya, a Olmo, allà on jugava bàsicament?
És que pràcticament sempre el Leipzig jugava en 4-2-2-2, és a dir, amb doble mitja punta per darrere dels davanters, i ell jugava de mitja punta, caigut una mica a l'esquerra. Crec que ha demostrat a les últimes setmanes que pot ser mitja punta o extrem esquerra. A mi m'agrada més com a extrem esquerra com juga el Barça quan hi ha Olmo que quan hi ha Rashford. Però estic d'acord amb el Bojan que com a interior li costa, com a buit.
És un futbolista que si té continuïtat és molt bo.
És molt bo. El que diu Bruno, ell amb la selecció espanyola, quan eren campions d'Europa, va jugar per l'esquerra. Va fer un campionat, però boníssim. Va marcar gol, va assistir molt. I és un, però el que passa, de naturalesa és ofensiu. Li costa guardar la posició, perquè tu com a pivot t'has d'ubicar i no moure gaire, no? De la zona.
Continuem escoltant a Olmo.
Que juega ahora mismo con
sobre Lamine i el seu gol.
És una locura, sí que és verdad que...
És una bogeria, ha dit.
És un espectáculo, és muy joven y lo que nos está dando es increíble. Lo que nos va a dar seguro en un futuro va a ser muchísimo más. Pero yo creo que él está tranquilo. Al final, él tiene su camino, tiene su idea. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarlo y para hacerlo mejor. Al final también es nuestro trabajo y al final, digamos que será una cosa colectiva. Al final, si Lamine juega bien, si Lamine gana, si Lamine marca goles, el equipo va a ganar. O sea que al final vamos todos a una.
Dani, por acá. Acá, uh-huh. Enzo Olivera para TNT Sports. Me gustaría preguntarte justamente los dos partidos en donde no estuvo Pedri, que fue en Brujas y en Stamford Bridge. Por ahí fueron partidos en donde el Barça no logró el resultado. Más doloroso en Inglaterra, por supuesto, en Brujas no se jugó también. Te lo pregunto en el sentido de dónde te sentís vos más cómodo, porque al no estar Pedri, que es verdad que el Barça ha bajado el nivel y sobre todo el tratamiento del balón, ¿te ha tocado también o te podrá tocar dar una mano en esa posición más de mediocampista, más de centrocampista que de atacante? ¿Cómo tomás ese rol que se te puede dar también esa responsabilidad? Quizás no tan cercano al gol, pero ¿dónde te sentís vos más cómodo en esa posición? Gracias.
Yo en la mejor posición, en la que me siento más cómodo es de 10. O sea, al final es mi posición, es donde me muevo mejor, ahí entre líneas, entre los centrales, entre los medios, pero no tengo ningún problema también en adoptar ese otro rol en una posición un poquito más en la base o más intermedia, quizás con un poquito más de libertad. Como he dicho antes, ya lo he hecho en alguna ocasión este año y en otros, o sea que no va a tener ningún problema.
Aquí Dani, ¿qué tal? Aquí davant, uh-huh. Guillem Borràs, estem en directe a Gigantes. Et vull preguntar per un amic teu, que ens consta que teniu molt bona relació, que és Joan García. Ha tardat aquesta temporada al Barça. Preguntar-te com l'ha rebut a l'estuari, com l'esteu veient en general, i si també sou conscients del que es comenta, de que és un factor que us pot apropar a lluitar per una competició tan important com és la Champions.
Joan és un grandíssim porter, ja ho ha demostrat en aquest poc temps que porta amb nosaltres, ja ho va demostrar l'any passat amb l'Espanyol, i ja ens està ajudant, a sumar punts, a guanyar partits, segur que ens ajudarà més i l'hem rebut amb les mans obertes. Al final és una persona també espectacular, que ja la coneixien, bueno, jo la coneixia d'abans, també Eric i Fermín dels Jocs Olímpics, un company més que ens ajudarà a aconseguir l'objectiu.
Les paraules de Dani Olmo, en breu sortirà Hansi Flick a la roda de premsa. Ara estàvem fent memòria, Flaki, i ens ballaven algunes jugades al cap. El Quim Molins, com sempre, ens ajuda. Sí. Ferran Torres marca de falta, ho aclareixo per la pregunta de l'Ivan Sant Antonio en roda de premsa, contra el Betis, sense voler, rellisca, i ell mateix reconeix que el gol ha estat sense voler. Sí que hi ha algun altre gol de falta en aquests 5 anys.
Hi ha un de Pablo Torre, una falta lateral que amb la rosca acaba entrant a la porteria, si no seria un llançament directe, sinó que ell buscava més una centrada tancada que acaba en gol.
Però al final és un gol de falta, sense voler, però és un... Per tant, dos sense voler.
Sí. I n'hi ha un altre de Lewandowski. Hi ha un altre Lewandowski, per tant, des de que Messi va marxar, des d'aquest darrer gol de Messi del maig del 21, serien 3... sent curosos els gols de falta que marquen.
Dos sense voler i el de Lewandowski.
No tenéis que hacer olvidaciones de mí.
No, es veritat.
Yo tendría que estar siempre en campo para chutar faltos. Siempre. Porque soy mejor jugador de faltos. ¿Se ha visto en los últimos 5 años? Soy mejor que nadie.
Bueno, un gol, sí. Está bien.
Más que ¿cuántos han marcado otros?
Pablo Torre y Ferran Torres.
Sin querer.
Si se llaman Torre, que chute él. Pero si no, Lewandowski. Tengo que quedar y renovativo.
La propera la llences tu, sí. Però que vagi cap a dins.
Sí, como los penaltos también. Haré Paradiña.
Bueno, los penaltos últimament...
Paradiño de penaltes.
No fas Paradiñas. No.
Antes de falto, nerviosos. Paradiña.
I no estàs ara una mica ocupat amb el barco que has comprat.
Ha comprat un vaixell?
Sí, he comprat un vaixell.
Sí. Súbete al Lewandowski neta.
Sí.
En sèrio, que ha comprat un vaixell?
Una golondrina d'aquestes? De...
No, jo he llegit aquest matí que ha comprat un barco de... Has comprat un barco de 8 o 9 milions d'euros.
Un rai.
Com?
Ha sortit a la premsa avui, eh?
8 o 9 milions d'euros?
Això és un senyor barco.
Això vol dir alguna cosa, eh? O renoves a Barcelona, o no te mous d'aquí, algo passa amb això, eh?
O me llevo barco, puedo ir yo ahora, donde quiero yo. Con barco.
Segur que Mallorca, gimnàs, a Mallorca. Vaixell, segur que té gimnàs.
Sí, sí, sí. Sí,
ha publicat l'Esport.
Per a mi i per a
Ana. Yate de 8 milions d'euros.
A veure, la notícia que diu?
El delantero del Barça s'ha unido oficialmente a la família d'embajadores de Sunreef. Ja està, no diu massa cosa més. O sigui, Estrella és el líder mundial fundat en 2002 en Polònia i diu que ja ha recebut el seu primer pedido. Un catamarán, de un catamarán 80 Sunreef Power Next.
Sí. 8 milions d'euros.
Suele situarse por encima de los 8 millones de euros.
Un yate. Sí.
Uau, uau.
Té millones.
El Barça juga demà, Bruno, li preguntaven a Olmo per la... que el club necessita o que l'equip necessita marcar... No em sortia la paraula. He buscat una drecera a la frase. Que necessita marcar molts gols, vaja, però està tranquil. El Barça, si guanya, es classifica?
Si guanya, guanyant, té moltes opcions d'estar al top 8, perquè el Barça necessita que punxi un dels que té per sobre i hi ha un enfrontament directe, hi ha un Paris Saint-Germain-Newcastle. Per tant, el Barça guanyant o a Newcastle o a PSG o als dos, ja sap que el supera la classificació. Dit això, tu has d'estar pendent també de la diferència de gols dels que tens per darrere, que són Sporting de Portugal, que juga a Sant Mamés, el Manchester City, que juga a casa contra el Galatasaray, de l'Atlètic de Madrid, que juga a casa contra el Bodø Glimt, i per tant ha d'estar molt pendent del tema dels gols.
L'Atlético de Madrid juga, com diu el Bruno, contra el Bodø Glimt. Acaba de parlar Simeone, ja sabeu que ja merder, perquè queda una setmana per tancar-se el mercat de fitxatges. L'entrenador vol incorporacions i el nou director esportiu, Mateu Alemany, va amb calma. Si me hubiera dicho eso de Mateo Alemán.
Nos ha contado que habla con él todos los días. ¿Le molesta que se hable de polémica cuando ustedes están constantemente en contacto?
No, no, porque es parte también del juego de los periodistas, de generar siempre esa situación de tirantez, de no estar de la mano, y bueno, todas esas cosas que se generan en fútbol y que si no, no habría... las hojas serían muy, muy cortas, hay que llenar hojas y a veces es necesario llenarla con un poco de todo.
Això ha dit Simeone, quan li han preguntat ara fa un momentet per la relació amb Mateu Alemany, que al Barça ja li va tocar endreçar econòmicament la parcel·la esportiva, perquè diguem-ne que va ser un... va tenir tibantos amb Messi, fins al punt que Jorge Messi va prohibir que entrés a les reunions per la seva renovació, i al final Messi va acabar marxant, no per responsabilitat de Mateu Alemany, però és un de les persones a les que Messi mirava amb cert recel. Va enviar Griezmann a l'Atlético de Madrid, que per cert, recordo que després d'aquella operació una persona del club em va dir «En recorda-te'n del que et dic, Mateu Alemany acabarà a l'Atlético de Madrid». I la va clavar. I la va clavar la persona. Aviam si algun dia diem el nom o ella mateixa ho explica.
Ferran Torres va fitxar
Ferran Torres, que va ser una bona incorporació, tot i que va generar molta polèmica, però recorda també que es volia treure de sobre Dembélé i el va castigar sense jugar.
Sí.
Vull dir que ja li va tocar endreçar econòmicament, baixar salaris, bueno, i coses que no són fàcils, eh?
Va fer bé,
amb dificultats. Vull dir que l'Atlético de Madrid, que ara, diguem-ne, està en venda, bueno, canvia de propietat i tal, ja l'ha venut, Gilmarín.
Sí.
Possiblement ha fitxat a Mateu Alemany per treure-li una mica de poder a Simeone, crec.
Ell ha fet dos bones ventes, el Gallagher a Tottenham,
Ha marxat Javi Galán, i ha marxat Raspadori a Atalanta.
A Atalanta, sí. I ara ell va per un mig centre si Mateu Alemany fitxa el Ederson d'Atalanta, que és la seva primera opció d'un Atalanta que sap vendre, d'un Atalanta que vendre car, serà una molt bona gestió.
Bojan, gràcies.
Gràcies.
També al Bruno Alemany.
Gràcies, Bruno.
Que vagi molt bé.
Hi ha alguna cosa que haguem de destacar de la jornada de Champions més enllà del que
home,
ja hem comentat?
Si el Madrid perd, compte.
Això és veritat. Si el Madrid perd, ho té molt complicat per estar al top 8. I si empata, podria tenir alguna opció de que se li compliqués. Per tant, tros de jornada demà.
Mbappé ahir no va entrenar. Veurem si ho fa avui. Però té molèsties, Continua amb molèsties en Mbappé.
Sí, però cal veure si pot entrenar avui a l'entrenament que entenc farà el Madrid. No sé si entrenen allà o fa ja com Hansi Flick entrena a Madrid.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.